Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. Què tal? Com han anat avui els viatges? Per cert, avui és dimecres de cendra. Avui s'acaba el Carnestoltes, comença la Quaresma. Avui, Sa Majestat Carnestoltes acabarà, doncs, de mil maneres en diferents ciutats i pobles de Catalunya, cremat, decapitat, matxacat, expulsat, humiliat, i donarà punt i final al que ha estat el Carnestoltes 2026. I ara començarà la Quaresma, és un d'aquells dies. És el dia de la sardina. Avui seria costum menjar sardina o fer l'enterrament de la sardina. Ara ja no ens permetem aquests luxes. Possiblement quan molts de nosaltres érem petits anàvem a la sardina, doncs a enterrar-la a algun lloc. Es feia literalment allò d'enterrar la sardina i ara ja no. Ara aquesta cosa ja no. Ara ens la mengem, en tot cas, amb les coques que porten aquestes sardines. Bé, el cas és que amb Carnestoltes o qualsevol altre dia el que estem patint tots els catalans és els problemes amb la mobilitat. Tenim uns problemes de bojos. Rodalies, ja ho donem per fet, que hi ha caos i cacau cada dia, trens que desapareixen, maquinistes que no arriben al relleu dels seus companys i els trens acaben abandonats amb el passatge en una estació X perquè no ha arribat al relleu. Això està passant. Això passa. A part de la infraestructura, és a dir, s'afegeix una sèrie de caos tremendo, i això és diari ja. És a dir, que ens hem acostumat a una cosa que no ens hauríem d'acostumar. I per parlar de les carreteres, que per aquí me'n vaig ara. Per les carreteres. Mireu, els darrers aiguats, les darreres intenses pluges que hem tingut a Catalunya, més vents, més exacte, totes aquestes històries, han deixat amb el cul en l'aire, si em permeteu, perquè penso que és l'expressió més adequada, no només a Rodalies, sinó també a les carreteres. Unes carreteres que ja també s'estava advertint de la necessitat de manteniment. L'altre dia estàvem parlant precisament dels voranys que hi havia a prop de Lleida, que van haver de tancar perquè, bàsicament, la gent punxava amb els voranys que hi havia allà. És un exemple més dels problemes que tenim en qüestions de manteniments de carreteres. Quan van retirar els peatges de les autopistes, de la P7, de la C32, etc., doncs ja hi ha alguna veu deia allò de bueno, i esta fiesta qui la paga? Això qui ho pagarà? Quan parlo de pagar, parlo del manteniment. I van dir, no, això va a costa de l'erari públic, dels impostos, de tots. Perquè no oblidem una cosa. Nosaltres ja paguem per això, eh? Els ciutadans ja paguem pel manteniment, en aquest cas de les carreteres, em refereixo concretament a les carreteres, amb el teu impost de circulació, amb el teu impost de matriculació, amb els impostos a les benzines, que és una pasta. Amb això també paguem el manteniment de les carreteres. Ara, on va? Mireu, a vegades aquests impostos que diuen no, te cobramos esto porque va destinado a X, por eso te cobramos este impuesto, en aquest cas pel manteniment de carreteres i d'infraestructures per ús, per això pagues impost de circulació i de matriculació. Ara on va després? Bueno, és que no es falta partir d'allí, és que no es falta dinero en tal, i al final, doncs, se despista. Ara torna un altre cop el pensament de tornar a posar un peatge. D'altre dia ja deixaven escapar un globus sonda de què tal si cobramos un céntimo por kilómetro recorrido. Podria ser. De fet, altres països europeus ja paguen per vinyetes per ús d'infraestructures. També seria possible. En parlem de tot això i en parlem amb del manteniment de les carreteres i en parlem de les infraestructures i sobretot del punt de vista de què es pot fer, perquè tenim un problema i s'ha de solucionar. Però com es veu això des de la part més comercial, des de la part del comerç? En parlem amb el president de la Cambra de Comerç, el senyor Josep Santacreu, que el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia.
El problema és que sembla que fins ara ningú s'havia adonat dels problemes que podien tenir les nostres infraestructures. Ja no parlo de ferroviària, sinó també les carreteres, Josep.
Sí, bé, jo crec que és obvi que tenim un dèficit d'infraestructures al país, que no és un tema que ara potser el veiem més evident perquè amb el temps i amb el clima que hem tingut darrerament i perquè s'han anat acumulant situacions, però tenim una situació de dèficit d'execució d'inversions a Catalunya històric, de molts anys. A la Cambra tenim estudis any a any i veiem que del que es pressuposta, el que s'executa és molt inferior en diferents àmbits, eh? Podríem parlar, però sobretot probablement una de les coses que és més punyent és tot el tema de transport ferroviari, rodalies, mercaderies i carreteres. I una cosa està lligada amb l'altra. Uh-huh. Si no van bé les rodalies, doncs s'utilitza més la carretera i acabem tenint el que tenim. Això s'ha ajuntat amb que no fa tant, doncs es van acabar el període de peatges de carreteres a Catalunya i es van alliberar, es van obrir sense pagament. Clar, si tenim un país molt ben finançat, on tenim diners per manteniment i per inversions suficients i s'executen bé, doncs podríem permetre'ns, com a país molt ric, tenir doncs, infraestructures que no cal fer un peatge per ús. Però no és el cas. I el que ens ha passat és que, en concret, a l'AP7, podríem veure que és la que està més afectada en aquest moment, perquè està ja per damunt del límit de la seva capacitat. Doncs en els darrers 5 anys ha crescut un 37% el trànsit de vehicle lleuger i un 55% el vehicle pesant, o sigui, els camions. I això el que fa? Doncs que tenim unes infraestructures que estan congestionades, la gent sap quan surt, no sap quan arribarà, que hi ha més sinistralitat, és obvi, i hi ha un més desgast de la infraestructura. Aleshores, el que diem des de la cambra, des de les cambres, és, veiem, potser el que hem de fer és per aquest tipus de xarxa viària d'altres prestacions. O sigui, hi ha la resta de xarxa viària que la pot fer utilitzar gratuïtament, qui sigui, i és un servei públic, però aquesta d'alta prestació té sentit que qui la utilitza i qui contamina en aquests espais doncs pagui una mica. I això podem fer-ho via una tarifa plana anual, que ho fan alguns països com Suïssa. Tens una vinyeta i amb aquesta vinyeta pots anar per aquestes carreteres i si ets un estranger i vas allí, doncs la compres a l'entrada del país i pots fer anar aquestes carreteres, i si no, vas per carreteres secundàries. Aquesta seria una opció. I l'altra opció és per ús en funció dels quilòmetres, per trams, o bueno, això ja s'hauria de veure com ho podem articular.
Sí, que era una de les propostes que hi havia, pagar un cèntim per quilòmetre en autovies.
Sí, això seria probablement a la llarga és més just que qui més l'utilitza pagui més que no el que l'utilitzarà poc. Però probablement operativament és més complicat. Aleshores, diem, bueno, el que no podem és no fer res, perquè si no fem res, no tenim ni diners per fer el manteniment adequat, ni tenim diners també per, potser, per ampliar algun tipus de xarxa viària secundària que ens pot estar faltant. I estem aquí atrapats ara amb la gestió de la crisi, quan el que hauríem de pensar és que aquesta Catalunya que hem anat creixent amb ciutadans, no? La darrera dècada som 700.000 catalans més, doncs probablement necessita una mica més d'infraestructura, algun carril més, alguna autovia, autopista, potser alguna carretera de connexió, la famosa B40, l'eix del Pirineu, i bueno, pensem que el millor que és afrontar els problemes de valent, i aquesta manera d'afrontar els problemes de valent en aquest cas és probablement, és a dir, recuperem un cert pagament per ús i, sobretot, que els peatges que aniran caient i aniran esgotant el seu període de concessió, abans d'embolicar més la troca, doncs pensem en una fórmula, un peatge tou o un sistema de vinyeta anual que permeti doncs, fer un ús més raonable i ingressar suficientment a les arques públiques per dedicar-les a tenir una infraestructura com ens mereixem.
És curiós perquè tot això, en principi, ja s'havia plantejat en el moment que retiraven els peatges de l'AP-7, de la C-32, i es plantejava això. Bé, va, molt bé, però això qui ho mantindrà? Bàsicament, evidentment, les arques públiques. Però, clar, molts conductors diuen, però si és que ja paguem per això. Ja paguem un impost de circulació, ja paguem un impost de matriculació, ja paguem un impost... I clar, llavors aquests diners, teòricament, haurien d'anar per manteniment d'infraestructures, en aquest cas les carreteres. Però tenir aquesta pasta on va? Aquesta seria el què, llavors?
Ja. Bueno, òbviament, aquest argument...
Quan parlo de conductors, parlo també de les empreses.
Sí. També l'altre argument, que també hem de tenir en compte, home, és que no és just que això ho apliquem a Catalunya i a la resta de l'Estat... Quan no ho tingui, crec que hauria de ser una fórmula, com ens diu des de la Unió Europea, des de la Unió Europea se'ns diu
a tots
que hi hauria d'haver un mecanisme de pagament per ús estatal i es demanava que Espanya tingués això el 2024. Bueno, jo crec que és obvi que no agrada pagar, però el pitjor que podem fer és el
és
que
no fer res. Ara,
que és que sàpiga que tu vas amb un destí i no saps... quan trigaràs, si arribaràs, i això afecta tant els particulars, que van amb vehicle propi o van amb un autobús, com a les empreses. Nosaltres, en el ple de la cambra, tenim el sector del transport, com és obvi, i una empresa que representa aquest sector ens deia, en la reunió darrere, ens deia que per ells és un problema. Ells prefereixen que cada camió pagui un tant quan ha de passar per l'autopista, però sàpiga quan li arribarà, quan arribarà el camió. Diu, tenim un problema, ens costa molt més el salari de la gent, no tenim certesa de quan recollirem, quan entregarem la mercaderia, i això és una complicació per l'economia del país.
Clar, és una incertesa important. Suposo que aquestes empreses dedicades al transport, l'altre dia parlàvem amb una d'elles, i és una qüestió de desesperament, de canvi de rutes, de moltes històries que encareixen el producte.
És així. Jo crec que bueno, hem de ser realistes, som una societat adulta, madura, que hem de poder plantejar tots els temes i no res, tampoc és blanc o negre. O sigui, aquí no es tracta que un tercer es faci ric a costa de... No, aquí es tracta de que entre tots hem de veure com mantenim les coses que necessitem perquè el país funcioni bé i probablement experts internacionals i fórmules que ja han aplicat a altres països és que aquest tipus de vies que són, diguem, d'alta capacitat, no? Autopistes i autovies... Pues qui les utilitzi, que vulgui utilitzar aquestes, pues pagui una mica en funció del seu ús i amb això pues garantim el manteniment i la reinversió que s'hagi de fer en la xarxa viària.
Doncs senyor Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre aquest tema, que és un problema obvi que tenim ara mateix, que ens ha esclatat i que veurem quina solució es posa, però és un problema que s'ha de solucionar d'una manera o d'una altra. Gràcies per l'atenció, molt amable.
Molt amable i gràcies a vostès. Adéu.
Adéu-siau. Gràcies, molt amable. Bé, el cas és que, ja ho veieu, tenim a sobre la taula una altra pilota. A veure què passa ara. Perquè darrerament hem començat un 2026 que pels xinesos serà el cavall de foc, però ens s'està liant, però bé, i estem pagant perquè és un globus que ja vèiem que passaria. Això ja es veia venir. Ara, com ho fem? Doncs aquí està el què. Aquí està el què. Com es fa perquè sigui efectiu? Com es fa? Perquè políticament parlant... És molt guai treure els peatges, però no és tan guai tornar a posar peatges. Hi haurà algun partit polític que estigui disposat a pagar peatge polític per això o no? Perquè ja hem vist que amb altres temes, si això, per exemple, tema pensions, ja veureu, tema pensions, ja en parlarem d'això perquè serà una altra de les pilotes que algú haurà de posar en ordre. Bé, després continuarem parlant d'això perquè parlarem d'afectacions d'aigua, parlarem de... Anirem al carrer a veure què pensa la gent dels peatges. Però abans, de seguida, ens calmarem una mica i anirem a un altre lloc, a Barcelona. Concretament, anirem a veure el mural del petó. El mural del petó és magnífic, és xulíssim, però també porta problemes, en funció de com ho enfoquis. Va, de seguida en parlarem. Com teniu el vostre cor? En funció de com, i si fa molta cua a la caravana, heu de tenir un cor sa, en aquest cas. Afortunadament tenim Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca de referència a Catalunya, a InScore cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja saps que tota la informació la trobaràs al web, InScoreBCN.com, i de seguida en parlarem d'esforç físic i la relació amb el cor. Precisament de seguida parlarem amb InScore sobre aquesta situació aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me tiras todas las manifes. Me suena a tal cachondo, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Anem a parlar avui del mal d'esquena i les hèrnies de disc. Bé, bàsicament, davant d'això s'escolta molt que aixecar pes o córrer pot ser perillós. I anem a treure l'aigua clara amb el Rubén Noda, que és graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i expert en Exercici Físic i Salut a InScore. Rubén, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
A ver, Rubén, ¿todo esto es cierto?
Pues mira... La última evidencia, las últimas revisiones sistemáticas que se han visto, lo que dicen es que realmente estas hernias, estos problemas articulares, no vienen por levantar peso, de forma moderada, ojo, y que los factores de riesgo reales son la edad media. Es verdad que entre los 30 y 50 años va a haber mayor predisposición para tener estas lesiones, tener sobrepeso, fumar, algunos factores de riesgo cardiovasculares en mujeres y trabajos con posturas forzadas o cargas repetitivas. Al final, el levantar peso, si se hace de manera adecuada, con buena técnica y buena progresión, más que un enemigo, va a ser incluso un aliado.
Claro, pero ese ejercicio. Pero entonces, ¿puedo hacer ejercicios como el peso muerto o sentadillas si tengo dolor de espalda?
Sí, pues mira, exactamente eso. Siempre que respetes la técnica y una progresión adecuada, no vas a querer ser halterófilo desde el día uno. Y sobre todo, des tiempo a la recuperación. No va a haber problema y, de hecho, estos ejercicios van a formar, o forman incluso, a día de hoy, parte del tratamiento de muchas hernias lumbares, porque se encargan de, básicamente, de fortalecer los músculos que hay alrededor de la columna, que la sostienen, y nos enseñan a manejar las cargas de la vida diaria. Sin olvidar mencionar que en muchos casos, con el tiempo, muchas de las hernias terminan resolviéndose.
¿Qué debemos hacer, entonces, para cuidar la espalda? ¿Qué consejos darías?
Pues seguir moviéndose. Es verdad que en caso de que hayan problemas, dolor sobre todo, agudo, crónico, es necesario buscar a a un especialista que, oye, que te diga, que te paute qué hacer primero, porque hay ciertos ejercicios, ciertas indicaciones primero antes de hacer algunos ejercicios para prepararse. Pero vamos, hay que hacer ejercicios con peso, puede ser poco peso, puede ser más, según la capacidad de cada uno. Hay que correr, hay que hacer sentadillas, remos. Todo esto va a enseñar a la espalda a protegerse y a soportar, como dije antes, las cargas del día a día. Lo importante, eso sí, escuchar al cuerpo y respetar los tiempos de descanso. Y bueno, y repitiéndome un poco, consultar a un especialista en caso de que ya tengas problemas.
Claro. Básicamente es un sentido común el que se aplica a todo esto, las técnicas, no hacer el loco, básicamente, con
ese
tipo de cosas, ¿no? Que no se te vaya la cabeza y ser alterofilio desde el minuto uno, como tú decías antes.
Exacto.
Rubén Noda, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y experto en ejercicio físico y salud de INSCOR. Oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Nada, gracias a ustedes.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten.
No puc estar més d'acord amb aquesta cançó. Besos, més petons, petons i petons i petons. Consentits. Que ens ajudin a portar millor el dia, eh? M'he vist l'obligació de dir consentits que no som, darrerament, com s'ha de filar tan prim, perquè les pells estan tan fines que s'ha d'explicar absolutament tot. Bé, i parlant de petons, parlem del mural del petó. Magnífic, per això, eh? A la petita plaça... situat a Barcelona. A la petita plaça d'Isidre Nonell, a Barcelona, està tocada de la catedral, i hi ha un racó... que rarament queda buit. Són turistes, evidentment, la zona que és, turistes segur, turistes amb el mòbil en mà, que fan cua, si ho mireu, és supercuriós, perquè fan cua pacientment per aconseguir la fotografia perfecta davant del mural fotogràfic conegut popularment com el mural del petó. Mireu, el mural del petó és una obra del fotògraf i artista visual Joan Fontcuberta. I de lluny, la imatge, doncs, pels que no l'heu vist, doncs, com ho dic, mostra una imatge, una escena romàntica. Això és una escena romàntica. Són dos llavis que s'uneixen en un petó intens, d'allà, al mural del petó. Això de prop, però la il·lusió es trenca amb milers de petites fotografies aportades per ciutadans, perquè el mural està fet per aquestes petites fotografies aportades per ciutadans, són més de 4.000 fotografies, en un mosaic col·lectiu que parla de memòria. De memòria. Bé, bàsicament aquesta peça doncs, s'ha convertit en una parada obligatòria de rutes urbanes, guies de viatges, etc. I clar, què passa? Doncs que van els influencers, graven reels, parelles i posen davant en gestos afectuosos, doncs van, jo què sé, grups organitzats que escolten les explicacions ràpides, no?, abans de continuar cap a la següent icona del barri gòtic. Bé, l'obra està concebuda originalment com una reflexió artística sobre la construcció de la realitat a partir d'imatges. És a dir, imatges petites, aquestes 4.000, doncs fan aquest mosaic que és una imatge sencera, no? I és un reclam turístic. Un reclam turístic espontani, sense tanques ni tiquets, perquè no es pensava en això en un principi. És maco, és xulo, però no es pensava que passaria això. Però bé, aquesta popularitat, com podeu entendre, té una altra cara, perquè alguns residents de l'entorn denuncien soroll constant, aglomeracions, dificultats per circular per una plaça que... La plaça d'Isidre Nonell, que fa fins uns anys era un espai discret, un espai de pas tranquil, i expliquen que hi ha moments del dia que imagineu que és impossible travessar-la sense esquivar trípodes, bosses, grups que volen fer-se fotografies, gent allà donant-se el lote, donant-se petons abans de... que això és molt maco, però té aquesta cara. Allà, la Mar Puerto està ara mateix a la plaça d'Isidre Nonell, està allà al mural del petó. Mar, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Com és aquest petó? Com és aquest petó que reflexa aquest mural, Mar?
T'he de dir que l'estona que portem aquí encara no m'he pogut fer una foto per la quantitat de gent que hi ha, eh? Hi ha grups d'escoles, d'estudiants, fent fotografies, parelles, gent amb família també visitant i parant-se just davant a observar aquestes 4.000 petites instantànies que es van ser enviades per ciutadans anònims, gent prenent alguna cosa al bar que hi ha just al costat, parelles fent-se selfies, com en dèiem. Una estampa habitual aquí del dia a dia que s'ha convertit doncs, en un dels racons més fotografiats de Barcelona, i aquesta popularitat doncs, s'ha vist impulsada, com no podia ser d'una altra manera, per les xarxes socials. Turistes que han descobert l'obra d'art a través d'Instagram o de TikTok, que, com et deia...
Des de quina hora portes aquí, Mar? Des de quina hora?
Doncs des de les 11 i poc del matí.
O sigui, potser és una hora llarga, ja, quasi totes, dues hores.
Sí. I la plaça és molt petita pel mural tan gran que és, no? Llavors, clar, a la mínima acumulació de gent, doncs és impossible passar. Sí que és cert que es fa cua civilitzadament, no? Però tot i així hi ha moltíssima gent, i no és això de que a unes hores això pari, es freni i es buidi, no. Contínuament està arribant gent i s'acumulen. I els veïns, doncs, això no els acaba de fer tanta gràcia, no?, tot aquest rebombori. Nosaltres hem parlat amb una veïna que viu aquí porta en porta. Ella és la Montse Mateu, viu al costat del mural, com et deia, i assegura doncs, que aquest mural els genera molts problemes. Fins i tot explica que s'ha arribat al punt d'haver de demanar permís als turistes per poder accedir als seus habitatges. Els crits i el soroll continu fan que sigui insuportable viure en pau.
Dic Montse Mateu i visc aquí des de fa 3 anys, però ja coneixia aquesta casa i era una meravella perquè era silenciosa i s'estava molt bé. I quan vaig decidir vindre a viure aquí em vaig trobar, doncs, que hi havia el mural, i aquest mural jo no em ficaré, no parlaré en absolut de la seva qualitat ni res de tot això. Podria ser Guernica i diria exactament el mateix. No podem viure perquè s'acumula una quantitat de gent impressionant. A més, tothom es vol fer una fotografia i no sé per què la gent, quan es fa una fotografia, té que cridar, té que riure, té que, no sé, fer coses molt rares. I llavors això ens disturba moltíssim la vida. La vida, no dic la nit, perquè la nit és una casa silenciosa, però durant el dia és no viure, és no poder fer res, és no poder sentar-te a llegir, perquè un crit d'una boja que s'està fotografiant et disturba, és no poder escoltar música perquè queda pertorbada per això. Els meus veïns que tenen fills, quan surten tenen por. Bueno, és que no poden atrevessar...
Des del teu pis, sí. Sents els crits de,
no,
dels
no és que senti, és que ho sento tot. Tots els que vivim en aquesta banda d'aquí i que donem sobre la plaça Nonell, és que ho sentim tot. Entens? Però ara ja passava a explicar-te el que els hi passa a gent, com a gent molt gran, que quan surt, bueno, pues té por de caure perquè hi ha una multitud, s'ha de travessar una multitud. El meu veí, com et deia, té una criatura petita i té que anar demanant pas per poder passar amb el carret, amb el cotxet del nen. És a dir, és un no poder viure. Hem demanat a l'Ajuntament que, per favor, el trasladi. Aquí, a més, el context no té res a veure. És a dir, una cosa es va fer pel 2014.
Sí, 2014.
Per celebrar commemorar l'11 de setembre del 1714. I aquí no té res a veure, és a dir, que portin a un lloc on tingui una connotació amb aquesta data. Pot ser el parc de la Ciutadella, un lloc més obert, un lloc on la gent pugui cridar i no molesti a ningú, i sobretot que no s'acumuli tota... que no només són turistes, bueno, són turistes tots, esclar, però vull dir que hi ha molta gent del país, hi ha molta gent que ve a visitar-ho d'aquí, de la resta d'Espanya, vull dir, no ho sé, és un no viure, t'ho asseguro, és un no viure.
I en qüestions de seguretat?
Bueno, també hi ha robatoris. Hi ha...
Us ha passat a vosaltres, als veïns,
no,
o
no,
més dels turistes?
No, nosaltres no ens ha robat mai ningú, vaja. No, que jo sàpiga d'aquí, de tot l'edifici, No, que ens hagin robat a nosaltres.
Però tot
no.
I així afecta.
Bueno, no, i tant que afecta, i tant que afecta. Fa molt poc que van robar una senyora asiàtica, no sé si era japonesa, no sé, però va començar a cridar, però va fer uns crits tremendos i va haver una revolta aquí increïble, impressionant. Va venir la policia. Bueno, va ser horrorós, uns crits tremendos. Li havien robat el rellotge.
I és que el malestar dels veïns doncs, ha arribat fins a l'Ajuntament de Barcelona, fins al punt de demanar que canviïn aquest mural de lloc. Una opinió generalitzada, però també hi ha qui pensa que no, que aquest mural dona riquesa al barri. La Reyes és una veïna a qui diu doncs, que no li molesta de moment.
A mi personalment, que soc veïna d'aquest barri des de fa més de 25 anys, no em molesta especialment perquè és un trànsit molt ordenat, vull dir, es pot acumular una mica de gent, però no és sorollós, no impedeix el trànsit, vull dir que sí que hi ha més gent, però em sembla que també és una manera de que la gent conegui el barri i vingui a aproximar-se a admirar, no?, algo que és molt particular i molt original.
I des de l'hotel Bahí també parlen sobretot d'aquesta seguretat que ens comentava en un principi la Montse, furts, robatoris de rellotges i incidents dia sí i dia també per part de delinqüents, els qui, per cert, ja coneixen.
Hem d'arribar a enfrontar amb segons quins personatges que és el seu lloc de treball, que estan aquí cada matí. Llavors, a mi, la Guàrdia Urbana, saben perfectament qui són. Hi ha un senyor que va en bicicleta, que hi és cada dia. Només falta que la persona que tenim de seguretat nosaltres sap qui són i tenim conversa amb ells de que, sisplau, els nostres clients els deixin tranquils. És un tema greu, que crec que aquest és un greu a nivell turisme, perquè principalment no roben no crec que el seu objectiu sigui robar el local. No.
Clar, normalment, mare, això, clar, quan els turistes, on hi ha turistes, hi ha la gent que pispa, és normal.
Sí.
Mar, fes-te foto. Vull una foto per ara... mirar, per penjar-la, que la gent vegi on et faràs el pròxim petó.
Obriré pas entre la multitud per fer aquesta foto i tenir-la aquí per tots nosaltres.
Gràcies, Mar, un petó molt gran.
Fins ara, gràcies.
Un petó molt gran, encara que no sigui davant del mural. Però escolta'm una cosa, no sé, ara que estem parlant de petons i parlem de manteniments i parlem d'aquestes històries, sobretot de infraestructures d'abans, això va no va per particulars, va per comunitats de veïns i administradors de finques. Si vols més seguretat a la teva comunitat, ara que parlàvem de seguretat, amb Digital Mantenimientos, per 39,90 al mes instal·len una càmera amb quota tancada, sense despeses afegides, 40 anys donant servei a comunitats de veïns, i és que l'experiència es nota. Entra a digitalmantenimientos.com, perquè la diferència no està en instal·lar una càmera, no, això ho pot fer qualsevol. La diferència, amb Digital Mantenimientos, està en el servei.
Solo he venido para investigar la desaparición de tres muchachos y hacer algunas preguntas.
Gene Hackman.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Cualquiera que permite que esto ocurra y hace ver que no ha ocurrido nada es culpable.
Willem Dafoe.
Tan culpable como los fanáticos que apretaron el gatillo.
Art de Mississippi. Ganadora de un premio Oscar. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara atenció a això del que parlem, perquè l'Organització de Consumidors Usuaris alerta que la AESAN, que és l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, doncs que hi ha una venda de gominoles amb cannabidiol que no és legal, que s'ha de verificar la seva conformitat legal al tractar-se d'un nou aliment no autoritzat i que porta aquest producte, cannabidiol. Està a mig camí entre complement i producte farmacèutic. De què estem parlant? És al·lucinant, això. Parlem amb el portaveu de l'OCU, el senyor Enrique García. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, el caso es que aún continuamos con esto y con el peligro que todo esto representa.
Pues así es, estábamos haciendo un estudio sobre el uso tópico del CBD, que es la abreviatura de ese cannabidiol, que es muy difícil de pronunciar, y hemos visto pues que se estaban vendiendo unas gominolas, tal cual, pues que tenían 16,6 miligramos de ese principio activo por gominola, y bueno, pues esto es una circunstancia que está en ese limbo legal de este tipo de productos, del CBD, donde el marco regulatorio europeo lo considera nuevo alimento y que está en esos complementos alimenticios, que en este caso tiene una peligrosa forma de gominola. Se podía elegir otro tipo de presencia, pero no esa, que por la confusión con menores que puede tener. Pero lo más importante, necesita una autorización expresa de la Unión Europea. Claro. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria es el órgano que representa aquí a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA.
Sí.
Y, bueno, pues no existe esa autorización expresa, que es necesaria, y por tanto estamos hablando de un producto que, bueno, pues que es confuso, que tiene esa materia gris de estar entre sus ingredientes el CBD, que se puede considerar nuevo alimento de acuerdo con la regulación europea, pero que de alguna manera pues pone en peligro, entendemos nosotros, a consumidores vulnerables, que pueden ser los niños, que pueden confundir esta gominola, y también garantizar la seguridad de los usuarios que accedan a este tipo de productos.
De acuerdo. En este caso, el consumidor, ¿cómo puede comprobar que no haya confusión? Supongo que esto debe poner esa información en el envase o...
Claro, debería... Aquí vamos a lo primero, no debería comercializarse porque no tiene la autorización.
De acuerdo. Esta sería la base de todas. Que no
esa debe estar... es la base. Y a partir de ahí, ¿cómo tiene que saber un consumidor lo que está para tomar? Pues el etiquetado. ¿Qué problema hay? Lo que hemos hablado en muchas ocasiones contigo, ¿no? El etiquetado tiene una letra muy pequeña.
Es tremendo,
y está detrás del producto, ¿no? Claro. Y a veces muy pequeñito. Pues hay que prestarle mucha atención a lo que dice el etiquetado y, bueno, pues ver si hay algún elemento extraño. Y en este caso, pues tener la prevención de la presencia de ese CBD. Y bueno, pues valorar su consumo en el sentido de que no puede tener pretendidas finalidades sanitarias, que es lo que dice la norma, es decir, que no puede un complemento alimenticio decir que cura enfermedades.
Exacto. No puede ser un producto farmacéutico, vaya,
un medicamento, ¿eh? Los medicamentos son los que curan enfermedades, y el resto pues son productos que no pueden tener pretendía finalidades sanitarias, que es los productos milagros de toda la vida, ¿no?
Bueno, algún día entraremos en el tema de etiquetas, porque ya no solamente hablamos del tamaño de la letra, sino que en algunos componentes que pone ahí, supongo que la mayoría de las personas o de españoles no saben exactamente de qué se trata.
Efectivamente.
El no sé qué, no sé cuánto, ostras, has de tener toda una enciclopedia en la cabeza para saber.
Eso da para unos pocos programas, porque hablamos de aditivos, hablamos de ingredientes, y un terreno pantanoso como son el consumo de preparado alimenticio, esa zona gris que se usa mucho, por desgracia, ahora, y que son los productos milagros de toda la vida, ¿no? Esos suplementos alimenticios que pues se habla de sus maravillosos efectos, que luego no son tales, y que muchos pues no dejan de ser crecepelos, así directamente. Hablo en genérico, sin entrar en concreto, pero son crecepelos. De esto se lleva haciendo hace muchísimos años. y lamentablemente pues la administración no es capaz de ponerle coto a la comercialización de estos productos que tienen una segunda vida ahora con las redes sociales. Pues cualquier persona sale y habla de estos efectos sin ningún tipo de limitación.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
Como siempre, un placer, un saludo.
Un saludo, no me digo que no alucinemos, beso. No sé, yo pasan cosas que no sé. Va, arribem a la una i de seguida actualitzem tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja i després tornarem a migdia per parlar de com afecta l'aigua a les infraestructures. En parlarem de seguida. A la una i tornem de seguida.